Tres quarts de quatre de la tarda. Mireu, com sabeu molts de vosaltres, aquest dilluns, prop de les 5 de la tarda, l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona va quedar paralitzada durant uns minuts després que una trucada al 112 alertés de la presència d'una bomba a les andanes de Renfe. El que semblava haver quedat en una escena inusual i anecdòtica es va repetir només 24 hores després, quan un vigilant de seguretat de la mateixa estació va tornar a alertar els Mossos d'Esquadra després d'observar un paquet sospitós dins d'una paperera. Tot i que els dos avisos van resultar ser una falsa alarma, el cert és que han estat suficients per provocar una certa alarma col·lectiva i social. Davant d'una situació així, quan ens hem d'alertar realment? Quin és el protocol a seguir, tant per part dels cossos policials com per part de les persones que s'hi troben allà? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora l'inspector dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, l'inspector Antoni Pérez. Inspector Pérez, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Inspector, com dèiem al principi, què és ben bé el que va passar el dilluns i dimarts a l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona?
Bé, doncs, són dos fets similars, tot i que tenen un inici diferent. El dilluns va haver-hi una trucada, una falsa alarma, que es va confirmar a posteriori, d'un artefacte explosiu en un comboi que anava en ruta i que passaria per la ciutat de Barcelona. Tenim una sèrie de dades per poder localitzar aquest comboi i directament vam anar a intentar localitzar el comboi alhora que els especialistes en investigació en aquest tipus de fets van iniciar l'anàlisi de la trucada. Sí. Mentre no es confirma la fiabilitat de la trucada, doncs els nostres protocols el que marquen és actuar i fer un inici d'actuació, un desplegament policial, que pot ser molt divers, depèn la fiabilitat, depèn el tipus de lloc, depèn les nostres capacitats, doncs fem un dispositiu per intentar minimitzar els riscos de si aquella trucada esdevé real el possible risc. Mm-hmm.
Clar, perquè, inspector, cada quan els Mossos d'Esquadra reben trucades per avisos com el que hem vist aquest dilluns i aquest dimarts a la ciutat de Barcelona?
No és gaire habitual rebre trucades a xarxes de comunicacions, que són les que poden alertar més a la població i poden pot haver un moment més de caos per el número de persones, l'afectació a la xarxa ferroviària. No és una cosa dual, són casos extraordinaris d'això que ha passat. Uh-huh. És una mica més usual algun paquet sospitós en algun filtre de seguretat o de correus o en algun edifici policial, i també és habitual la troballa d'algun objecte que ningú sap de qui és i que pot alertar certa sospita. Uh-huh. Però en la xarxa ferroviària, en usos de comunicacions, no és una realitat habitual, tot i que estem preparats per donar-hi resposta, com l'hem fet aquests dies, però no és una cosa habitual que succeeixi. És bastant extraordinari això que ha passat aquests dos dies.
Clar, ara em parlava d'alerta per part de la població. És evident que qualsevol persona, inspector, quan veu un dispositiu dels cossos de seguretat en un lloc concret, s'espanta. A mi també em passaria, evidentment. Davant d'una situació així, quan ens hem d'alarmar realment com a població?
Com a població ens hauríem d'alarmar tenim una sèrie de capacitats per donar missatgeria a la població quan hi ha situacions d'alerta. Aquesta missatgeria pot ser a través de les xarxes socials o missatgeria concreta que tenim als sistemes d'emergències, en els plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil, o també, quan és a l'àmbit de seguretat, els cossos policials tenen capacitat d'enviar-se a les xarxes socials, enviar missatges a la ciutadania per alertar d'una situació concreta, que ningú vagi a un espai concret, que tothom es quedi a casa. Es poden iniciar actuacions o de confinament o d'evacuació depenent del tipus d'incident i depenent l'espai on es realitzi, o in situ, si els agents o els comandaments que estan liderant aquest dispositiu informen directament a la població de que marxin d'aquell espai o que es quedin confinats en aquell moment, això vol dir que hi ha una situació de risc en aquell moment concret, pot ser per una sospita, com ha estat el cas d'aquests dies, que de seguida, el primer dia va haver-hi 20 minuts d'aturada, el segon dia l'operatiu va durar una hora i mitja, no més, però si ja comencem a rebre missatgeria de que ningú vagi a aquell espai, de que tothom es quedi a casa, a aquests moments és quan la població ha de dir està passant alguna cosa important i sobretot demanem que es facin cas de les ordres que donen les forces i cossos de seguretat en el lloc que estan actuant i de la missatgeria que l'administració, ja sigui mitjançant el Servei de Protecció Civil o de les forces i cossos de seguretat, dona a la població perquè són situacions extraordinàries i aquí sí que ens hem de posar tots d'alerta per intentar minimitzar riscos i alhora ser més eficients per actuar davant aquesta amenaça.
Per fer-nos una idea, inspector, tot allò que puguem, que vam poder viure per part del cos dels Mossos d'Esquadra i que va comunicar tan bé a la ciutadania un dia tan fatídic com el 17 d'agost del 17, no?
Així és. Per desgràcia per tots, així va ser.
Inspector, si no tinc entès malament, hores d'ara, parlant de situacions d'alerta, Catalunya està al nivell 4 d'alerta antiterrorista, això és així? I si és així, què vol dir que estigui al nivell 4?
Sí, l'alerta antiterrorista a l'estat espanyol s'estableix en una comissió en la qual participen diferents cossos de seguretat i s'estableix de forma unànime. D'aquesta manera, tot l'estat té el mateix nivell d'alerta i el nivell d'alerta es decideix de forma unànime, com he reiterat abans. En aquest cas és una alerta de 4 sobre 5 i ja el número pues, ja diu que no estem al 5, amb la màxima alerta, però sí que és una alerta prou important com per estar atents. I ja portem temps en aquesta situació d'alerta, a vegades pot ser rutinari o pot semblar rutinari per la població, pot ser semblant rutinari per la força i cosa de seguretat, i és la nostra tasca que dins d'aquest àmbit d'alerta doncs fer una part preventiva de la nostra tasca en aquest àmbit concret, àmbit terrorista. Tenim grans professionals en aquest àmbit, per desgràcia els hem de tenir, per experiència des de fa molts anys, i això fa que molts fets que poguessin esdevenir una realitat s'hagin pogut aturar mitjançant una investigació dels nostres serveis especialitzats, dels serveis d'informació en aquest àmbit.
Clar, inspector, arran d'aquests dos dies de dilluns i dimarts d'aquesta setmana i del que ha passat a l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona, han corregut, com sap, i com més irremediable, tot i que tots voldríem que no passés, certs bulos. I m'agradaria molt desmentir-los amb vostè perquè tothom ens quedéssim molt, molt tranquils, eh? Després del que ha passat a Plaça Catalunya, tant dilluns com dimarts, sí que és veritat que ha corregut per la xarxa, doncs, ai, 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 que és molt sospitós perquè, clar, ha passat dos dies consecutius, etc, etc, etc. Ens hem de preocupar més del normal o no?
En principi, no ens hauríem de preocupar més del normal. En seguretat, el sempre i el mai és una paraula que està prohibida. Estem en un nivell d'alerta 4 sobre 5, però en principi les dues intervencions no tenen res a veure amb l'alarma terrorista. Una és una trucada amb una amenaça falsa, que res té a veure, i el segon fet és un objecte d'alarma de robatori d'un patinet elèctric que sembla que s'ha deixat en aquell espai precisament perquè no sigui detectat qui tenia aquell patinet. I es descarta qualsevol altra intenció en aquests dos fets. A mode d'exemple, ahir mateix va haver-hi un operatiu policial al mateix lloc, però no va ser en aquest àmbit i no va ser a causa d'aquests dos fets, sinó va ser un treball que tenim rutinari contra, per lluitar contra la multireincidència a la ciutat de Barcelona, on intervenen diferents cossos policials que treballen de forma coordinada, i la gent quan passava preguntava als agents que estaven actuant un altre cop avui, doncs aquell dia s'estava fent una tasca contra la multireincidència, i és per donar un signe de que, tot i que han passat dos dies a aquests fets a Plaça Catalunya, el tercer dia ja hi havia planificat, ja anteriorment hi havia planificat una feina diferent, no relacionada amb aquests fets, tot i que hi havia presència policial.
Val, crec que això em dona resposta, inspector, a la segona pregunta que li volia fer, perquè, clar, després d'haver rebut aquestes dues trucades, molta gent també va veure presència més intensificada del cos dels Mossos d'Esquadra a la zona afectada, que entenc que és el que em comentava, que passava el tercer dia, no?
Exacte. Nosaltres sí que treballem en diferents paràmetres. Uh-huh. Tenim una part de policia més preventiva, i una part més reactiva, que és quan hi ha un problema reaccionem. Aquests incidents han estat des de la vessant reactiva, però tenim una vessant molt important, que al cos de Mossos donem molta importància, que és la prevenció. Aquesta prevenció es fa des de la vessant de la investigació, des d'una vessant de paisà amb presència policial i també des d'una vessant de presència uniformada. Mm. En ocasions, hem de fer aquesta presència policial uniformada també per rebaixar aquesta ansietat, aquest neguit que pugui tenir la població per situacions que hagin pogut passar, per sensacions d'inseguretat en espais concrets, en zones concretes, en horaris concrets. També és una tasca preventiva que la tenim assumida com a tal, com a cos de proximitat que som, d'intentar minimitzar aquesta sensació d'inseguretat que pugui tenir la població. Però li reitero que el desplegament policial, per exemple, que vam tenir el dimecres passat, és una cosa que ja ve planificada, que s'està fent de forma molt habitual. Són petits dispositius intensius en una franja horària concreta i un espai concret per treballar la multireincidència.
I encara una darrera pregunta que li volem fer sobre tota aquesta rumorologia que ha corregut a través de la xarxa, perquè, clar, abans parlàvem de falsos avisos i també ha sortit la paraula amenaça falsa. És exactament el mateix una amenaça falsa que un fals avís?
No seria el mateix. Potser alguna persona pot donar un avís perquè creu que està passant alguna cosa i resulta que un cop que es comprova aquella informació que aquella persona ha estat traslladant a la policia de forma coherent des del seu punt de vista, uh-huh, es comprova i aquella informació no és rellevant des del punt de vista de seguretat. Uh-huh. O hi ha hagut algun ítem que no correspongui.
I que, per tant, no ha estat de mala fe, entenc, eh?
Exacte, no ha estat de mala fe. Quan és una trucada amenaçant i amb una mala fe reiterada per mobilitzar recursos, aquí és on podem tenir els problemes. Mm. Podem tenir problemes perquè la mobilització de recursos té una repercussió que pot ser fins i tot a via penal, perquè el que representa mobilitzar una gran quantitat de recursos, a part del malbaratament de recursos públics que són limitats i que els paguem tots, deixem de donar servei a altres persones. Clar. I altres serveis que són prioritaris també, són reals, uh-huh, i que no els hi podem donar resposta. Clar. I aquest és el gran neguit que tenim des de forces i persones de seguretat, de que hi hagi persones que vulguin practicar aquest tipus d'actes, i per això la llei preveu des d'infraccions...
Preveu tot plegat, clar. Inspector, ho hem de deixar aquí. Inspector Antoni Pérez, inspector dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.